Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Arribem a les 12 i 20 minuts, dimarts, avui 2 d'octubre del 2018, i hores d'ara, 18 graus a la ciutat de Lleida, després d'una nit en què les temperatures han baixat força. Les mínimes estan sent força baixes a la plana de Lleida, de 10 i per sota de 10 graus. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica. Després, tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. Parlarem de barris amb el Cosme Garcia. També obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una. A partir de la una obrim la Nacional 240, des de Cope Tarragona i des de Cope Lleida, parlant de cuina, parlant de tendències de moda. I a 2:15, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Jo crec que en parlarem molt avui. Parlarem molt. No sé si de política o de què parlarem, però parlarem molt. En fi, busquem aquesta previsió meteorològica. Com sempre, ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel molt clar a les comarques de Lleida, amb la presència d'alguns núvols prims i les temperatures que aquesta nit han estat més fresques. Avui tornaran a arribar els valors d'ahir, excepte a la Vall d'Aran, on fins i tot han de pujar més. Per tant, molta amplitud tèrmica de moment aquestes jornades i, per tant, molta precaució. Avui tindrem màximes de 26, doncs, a Lleida i Balaguer, a Tàrrega 24 graus, a la Seu d'Urgell màximes de fins a 21 i a Diella de 17. Pel que fa al vent, continua bufant la tramuntana molt forta en cotes altes del Pirineu, a la resta, però, vent de ponent, que és més suau. Demà dimecres esperem un cel molt clar a les comarques de Lleida, amb alguns núvols baixos només a la cara nord del Pirineu. Temps, doncs, molt estable, amb unes temperatures que tornen a pujar. La mínima marcarà 9 graus aquesta nit a Lleida, 8 a Balaguer i Tàrrega, 7 graus a la Seu i 3 a Viella. El vent bufarà suau i variable ja a tot arreu.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, 12:22 minuts, dimarts 2 d'octubre del 2018. Això és el que té darrerament l'actualitat. Ahir, dia 1 d'octubre, un any després, això és història ja. El que va passar ahir és història. Recordarem que ahir va haver una manifestació multitudinària a Lleida, però això ja és història, perquè avui estem a dia 2 i avui han passat d'altres coses. I és una pena, perquè és així de ràpid. A més, volia començar amb una dita. Sabeu en castellà aquella dita de dime de què presumes, punts suspensius? Doncs uns minuts per sobre de les 11 del matí s'han endut detingut el president de la Diputació de Lleida i alcalde de Fondarella i president del PDeCAT a les Terres de Lleida, Joan Renyer, en el marc d'una operació anticorrupció relacionada amb el pagament de comissions a Convergència Democràtica de Catalunya, aquelles sigles que no s'acaben mai, que les han intentat canviar, però que no, que sempre acaben tornant a l'actualitat. CDC. Déu-n'hi-do, ja s'estan fent molts escorcolls. Diu que s'arribarà prop de la vintena de detinguts. Entre ells hi ha els gerents de MJ Grues, que són pare i fill, una persona de l'empresa Soriguer i alguna més de l'empresa Niubó, amb seu a Mollerussa. A més, s'estan fent una desena d'escorcolls, entre ells al Palau de la Diputació, a la seu del Patronat de Turisme, on hi ha l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació, i un altre a la seu de Carreteres de la Generalitat a Lleida. Altra notícia del dia. Hem començat més i, per tant, tenim dades de l'atur. L'atur ha augmentat un 5,14% a la demarcació de Lleida durant el setembre i se situen els 19.417 desocupats respecte al mes de l'any passat. Ha pujat en 273 persones. Crec que és l'única demarcació de Catalunya en la que ha pujat l'atur interanual. I avui als jutjats de Lleida ja ha arrencat el judici del cas Nadia a l'Audiència de Lleida sota una gran expectació mediàtica. Nosaltres, recordant vells temps, tenim el nostre enviat especial, Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia. Des del jutjat de Lleida està declarant ara d'ara Fernando Blanco, retador i desafiant davant de les preguntes de fiscalia que li demana 6 anys de presó per un delicte d'estafa continuada. Escoltem en directe el diàleg fiscalia Fernando Blanco aquí a Cope Lleida.
No, és important, 2006, 2007, m'és igual, 2006, 2007. Usted en aquella época, como mucho, estaría trabajando en labores de mantenimiento en bodegas Nadal, que después hablaremos del trabajo de Nadal. Su mujer no trabajaba, porque tiene usted declarado, tanto ella como usted, de que desde que nació Nadia, la señora Margarita se ha cuidado. ¿De dónde sacaron usted y la fundación Nadia de ella no existía, para que se fundó en 2009? ¿De dónde sacó usted los 660.000 euros que dice usted que se gastó para hacer un estudio de género completo?
Pues yo tenía dinero, tenía dinero suficiente, y luego dinero que me dejaron.
Doncs aquestes són les explicacions, deia que tenia diner, aquests 600.000 euros, doncs, que li acaba de preguntar al Ministeri Fiscal. Com dèiem, és un delicte d'estafa continuada, està retador a hores d'ara Fernando Blanco, més mirant cap a el terra Marga Garau, tots dos s'enfrenten amb aquesta petició de pena de 6 anys amb el cas Nadia, màxima expectació als jutjats de Lleida.
Gràcies, Sergi. So directe des dels jutjats de Lleida. Sergi Tor, gràcies. Seguim, com dèiem, escolta, que sí, que estem al 2 d'octubre, que ahir va ser 1 d'octubre, que ahir feia un any, que ahir es van fer mil coses, perquè que el que va passar ahir és història ja, però anem a recordar-ho. Ahir es va tancar el primer aniversari de l'1 d'octubre amb una marxa multitudinària pels carrers de la ciutat, que van acabar a la delegació del govern de la Generalitat a la confluència entre l'Avinguda Catalunya i la Rambla d'Aragó. I Boita Ull, canviem de tema, canviem de tema, ho dic perquè anem d'un tema a l'altre, tot és actualitat. Boita Ull ha tancat la temporada d'estiu amb un increment del 8% respecte a l'any passat i arriba a les 43.902 pernoctacions. El complex turístic ha registrat un 100% d'ocupació durant el mes d'agost. I l'Audiència de Lleida ha absolt la coordinadora d'una AMPA de Lleida acusada d'apropiar-se de 3.500 euros. Va ser condemnada un any i mig de presó pel penal 1, però la sala ha estimat el recurs de la defensa i considera que no hi ha prou proves per incriminar-la. En fi, parlem d'esports i ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports, un total de 183 esportistes pertanyents a 8 clubs i associacions de Lleida prendran part als Jocs Especial Olímpics 2018, la cita esportiva més rellevant per a les persones amb discapacitat intel·lectual, que es disputarà des de dijous fins a diumenge a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part, sí, que ja arriba la Mari Carmen Salvador amb les notícies en les que fem memòria, les de fa 25 anys. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
2 d'octubre, però de l'any 1993.
Pues ja no era festa.
Ja no era festa.
Ja no era festa. Fins l'any 93, encara el dia 2 d'octubre, era festa, era la nostra festa, i ara, doncs, ens l'han passat a Sant Miquel. No sabem per què, per potenciar potser la fira de Sant Miquel, etcètera, etcètera. Però des de l'any 93, la nostra patrona, la Verge Blanca de l'Acadèmia, té festa litúrgica, però no hi ha festa a Lleida.
Correcte, recordem que és la patrona de Lleida i era la que era el dia festiu i al voltant del qual girava la festa major de tardor.
Exactament, era, a més, per decret del Sant Pare Pius XII.
I fa 25 anys ja no.
I no, ja no. Des de que va, bueno, va, quan la primera, quan ja va entrar com a alcalde Antoni Siurana, es va canviar aquesta festa. Es va treure aquesta festa i es va passar a Sant Miquel. Mm. I fa 25 anys ja no ho era. I el certamen de l'Acadèmia Mariana, en aquell moment, es va celebrar el dia 2 d'octubre i va reivindicar l'apertura de la llibertat al cardenal Àngel Suquia, que és el que va portar al certamen de l'Acadèmia Mariana l'any 1993. Va ser de mantenedor el cardenal Àngel Suquia, que va reivindicar l'apertura de llibertat, ja. Va ser el mantenidor i el certamen de l'Acadèmia, en el decurs del seu Parlament, ell va fer referència als governs que va dir, el cardenal Suquia, són per portar el benestar al poble. L'acte es va celebrar al Teatre Principal de Lleida, honorant a la Mare de Déu dels Dolors de Lleida. I la Flor Natural, el premi més important d'uns Jocs Florals, va ser pel poeta i escriptor lleidatà, el nostre bon amic i company Joan Bellmunt, que va recitar el seu emotiu poema. Les cases regionals i l'esbar lleidatà de dansaires van participar amb el seu folklore. Però el dia 2 va ser un dia laborable, el que passa que es va celebrar, aquell any va caure en diumenge i es va poder celebrar. Jo ho faia a tiro passado, perquè nosaltres estem parlant d'un dia 2 d'octubre que no era diumenge, enguany no és diumenge, però es va caure en diumenge, si no, no s'hagués pogut celebrar aquell dia, perquè sempre es celebra en diumenge el certament. Aquest any serà el dia 7, el proper dia 7, que és el primer diumenge després del dia 2. Continuem. L'any 93, el 2 d'octubre, també era notícia que els dinosauris eren... els estudiosos d'aquests dinosauris van publicar un estudi en el que manifestaven que aquests animals prehistòrics van pasturar durant 5 milions d'anys al Pallars. Van aparèixer restes d'ous, dents i ossos al costat dels jaciments de Pisades de Camarasa. Els titanosaurio van habitar a la conca de Tremp al final del període mesozoico i van aparèixer allí uns 12 nius en el que deixaven els ous, en aquests nius deixaven els ous aquests animalots, els dinosauris. Per tant, l'any 93 va ser una de les descobertes que es van fer fa 25 anys. També l'Hospital Militar de Lleida en aquells moments va acollir en breu la llar de Sant Josep, o sigui, era una cosa ja imminent que acolliria la llar de Sant Josep, i els ancians ocuparien part d'aquest edifici durant un any i mig. La nova llar estava pendent d'un acord entre la Paeria i la Diputació. Benestar Social estava a l'espera de que Sanitat comprés l'edifici. O sigui, la llar de Sant Josep havia set abans l'Hospital Militar, allà a la plaça de Sant Josep, davant de Sant Llorenç. Allò, els que ho recorden, era l'Hospital Militar. I llavors va passar l'Hospital Militar, li van fer un altre edifici, que va passar aquí al carrer Acadèmia, i allí es va quedar la llar de Sant Josep i la llar del Sort, que estaven ubicats allí, al costat, davant mateix de Sant Llorenç. Molta gent, moltes persones que ens escolten ho recordaran.
Molt bé.
I l'alcalde de Mollerussa, Josep Grau, que va ser notícia, va demanar més serveis al govern en el decurs del certamen Disseny i Moda. Un geriàtric va demanar i una llar del pensionista van ser les peticions. El consistori de Mollerussa no renunciava a tenir un altre institut, segons manifestacions del seu alcalde, que va aprofitar també la inauguració del certamen per reivindicar-les.
Molt bé.
Res més per avui.
Gràcies, Mari Carmen. I, home, recordem, avui és laborable, però era festiu. I ho hem dit al principi, eh? Però hi ha actes avui, també.
Hi ha actes, sí, sí.
Hi ha hagut la missa a les 12 del migdia.
A les 12, sí, però ara la més important és a 7:45 del vespre, que la presidirà el bisbe Salvador, aquí a l'oratori de l'Acadèmia Mariana, a la qual estan convidats tots els lleidatans. És la nostra patrona, la Verge Blanca, la Mare Déu de l'Acadèmia.
Gràcies, Mari Carmen.
Felicitats a les blanques.
Vaja.
Gracias.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la Huerta de Doña Rogelia, la Granja de José Luis, Patatas Premium, Valdepicones o Patatas para Microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa. Patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
Ya puedes ver la tele a lo grande por mucho menos de lo que te imaginas.
Con los Tecnoprecios del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en todos los televisores a partir de 48 pulgadas.
Llévate un LG de 49 pulgadas con la última tecnología por solo 547 euros.
Con financiación fácil, envío incluido y 3 meses de seguro gratis.
Solo con los Tecnoprecios del Corte Inglés.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Pasado,
no es mi tipo.
Presente,
nunca me rindo.
Y futuro,
délo por seguro.
Jean-Claude Van Damme.
Sé dar pataditas.
En estado puro.
Quizá esto sea broma.
Águila Negra y Time Cop, policía en el tiempo.
Duele, ¿eh?
Dos de Van Damme. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, los días 3 y 4 de octubre se celebrará en la Fundación Pablo VI el Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática. El papel de la Iglesia ha sido clave en la transición y hoy quiere seguir dialogando con la política, la cultura y los hombres y las mujeres de hoy. Una apuesta por el diálogo y el encuentro con diálogos como el del Cardenal Fernando Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega, o el coloquio entre Alfredo Pérez Rubalcaba y el Cardenal Antonio Cañizares. En el auditorio de la Fundación Pablo VI, Paseo de Juan 23, número 3, en Madrid. Inscríbete en la web congresoiglesiaydemocracia.es o llama al teléfono 91 514 1720.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
¿Sabes dónde me apetecería cenar hoy? En Kebab Larida.
¡Qué gran idea, mamá!
Es fácil, podemos degustar la auténtica cocina turca con sus entrantes, pitas durum.
Y sus platos combinados, ensaladas, hamburguesas, irresistibles.
Puedes hacer el pedido a través de Just Eat y te lo traen a casa. Kebab Larida, en Plazas Fallesos 12 y Alfred Pereña 1, teléfono 973-2827-35.
Control motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
A Natalis Tot Petits d'Alcarràs et fem l'habitació a mida pel teu bebè. T'aconsellem a l'hora de fer la teva llista de naixement i et garantim els millors preus. Si no, et tornem la diferència. T'ajudem a fer la teva canestreta amb el millor assessorament professional. A Natalis Tot Petits tenim la millor moda en roba i calçat amb promocions fins al 50% de descompte. Aprofita-les. Natalis Tot Petits, a Alcarràs o entra a natalis.cat.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ens seguim acostant a la una. Sabeu que els dimarts, abans d'obrir la finestra dels records amb el Joan Bellmunt, que ens durà directament a la una, abans tenim l'entrevista de barris, de l'espai de barri a barri amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i felicitats.
Sí.
Perquè avui és la nostra patrona, tot i que treballem.
Sí, però no és festa.
Bueno, un bon senyor, un alcalde, un bon dia va dir que se celebrarà la Fira Sant Miquel i que, bueno, que es treia. S'hagués pogut allargar una mica més i arribar a la Verge Blanca.
Mira, amb la Mari Carmen Salvador, que repassem el que passava fa 25 anys, fa 25 ja no era festiu, eh?
No, ja ho sé.
Ja no ho era, eh?
No, no, jo t'ho dic, en presidència de l'alcalde Antoni Ciurana em creu oportú de canviar la festa perquè era la Fira de Sant Miquel, però Sant Miquel...
Tu estaves al comitè que va votar això? Què vas votar?
No, no.
No? No et van demanar...
Jo, per mi, sempre el dia 2 serà la Verge Blanca, patrona de la ciutat a perpetuïtat, o sigui, amb els mateixos si drets
tu,
que se n'estan.
Si per tu fos, seria festiu avui.
Per supòs que sí, i des d'aquí la meva felicitació a totes les blanques, que n'hi ha moltes. Han d'aclarir, és Verge Blanca de l'Acadèmia Mariana, perquè si fos només blanca seria la de Vitòria. Eh?
Ah, però hi ha una altra Verge Blanca.
Però també podem aprofitar per felicitar el Col·legi Episcopal, que també...
Sí, mira, jo he estat a la seva missa a les 10 del matí, he estat a l'Acadèmia Mariana.
Ah, tu vas a missa també, entre setmana?
No por ir a missa, es más cristiano, pero ayuda mucho.
No, però entre setmana?
Avui sí, avui és la patrona de la ciutat.
Vale, però no regularment.
Jo cada diumenge...
No, entre setmana.
Entre setmana, alguna vegada, a les 9 del matí, al Carme.
Molt bé, Bueno, ja ha parlat, eh? David, és que el David és com de casa. David Melé, què tal?
Bon dia i bona hora.
Clar, no, és com de casa.
És que volia, la falca la volia ficar del Col·legi Episcopal, que em fa molta il·lusió.
Clar que sí, clar que sí.
Home, és que es diu Col·legi Episcopal Verge Blanca de l'Acadèmia.
Sí, que sí, que sí, que sí. President de la partida Copa d'Or i Sot de Fontanet, David.
Entre altres menesteres.
Cosme, que bé tries els convidats, eh?
Bueno, és que avui és el dia.
Avui és el dia.
Per cert, he vingut caminant cap a missa, i allà la Diputació, quina moguda, eh?
Sí, sí, ja moguda.
Tornem a ser protagonistes, eh? I sempre per coses dolentes, eh? No sé per què. Podríem dir, Lleida protagonista, s'ha donat la titulació de Patrimoni de la Humanitat al Turó de Barcelona.
Jo, bromes a part, i aquest és un dels problemes, que ja comencem a fer bromes a part amb tema de corrupció, i jo crec que ja comença a ser un problema greu, eh? Dels de que s'hi ha de posar, més igual ja el partit, el color o el que sigui. Ja és un problema de persona, de societat, eh? Ja de posar fre, però tots plegats, eh? Vull dir, jo crec que tots d'una manera o altra, algun moment o altre, hem fet alguna cosa que no hauríem de fer. Bueno, jo crec que és un problema de societat, això, ja.
Aquests que tens aquí esperant són els que et parlaran d'això. Nosaltres no et parlem d'això. Aquí hi ha uns senyors que ja t'estan esperant perquè fas una tertúlia
bueno,
política.
Encara sí, no han començat a pujar.
Ja,
encara,
ja,
no.
Sí, sí, ja en tinc dos per aquí. Ja t'estan esperant.
Aquí. Estan, bueno, bevent, ja els falta mitja hora, eh?
Estan bevent aigua perquè algú estava molt apurada.
Escolta, ja ho sé que li tens preparada una bateria de preguntes, però t'entrepitjo una.
Vinga, endavant.
T'entrepitjo una. Vinga. David, perquè jo vaig rebre una convocatòria de premsa, una nota de premsa, avisant de que aquest any no hi havia les bruixes del pont del Boc.
Efectivament, la comissió que jo tinc la sort de presidir, que és la comissió de les bruixes del pont del Boc, pues, després de 8 anys va prendre una decisió de que l'espectacle com a tal, com l'estàvem duent els últims 8 anys, era inassumible per la gent de la partida, que és on va néixer l'esperit de les bruixes del pont del Boc, surt de la partida. I agafant fil al que deies tu, i el que dèieu dels polítics i del que està passant a la ciutat de Lleida...
No, jo parlava de societat.
No, però per això et dic que... I amb el Cosme tindrem l'oportunitat de parlar avui, perquè també el que estem organitzant és una festa d'agraïment a totes les entitats i col·laboradors que ens han ajudat a portar l'espectacle durant 8 anys. I a mi avui seria també un bon dia per ficar en valor totes aquestes associacions i moltíssima gent de Lleida que treballa per la ciutat de Lleida, i que el fet de que siguem notícia per això vostè sap greu, perquè realment el moviment associatiu de Lleida és molt, molt extens, molt gran, i realment val molt la pena.
És que avui en dia hauria de ser, per desgràcia, és notícia la persona honrada ja. I no hauria de ser, però vaja.
I amb el Cosme avui, pues, també un dels motius que avui que m'ha convidat i que tinc l'oportunitat d'estar aquí, també és per donar les gràcies a vosaltres, que durant 8 anys ens heu donat suport i ens heu ajudat amb tot el que són i el que han estat les bruixes del pont del Boc, que realment no sabem què farem l'any que ve. Sabem el que hem decidit fer aquest any, que és una festa d'agraïment, una trobada d'agraïment per intentar tornar alguna petita cosa a totes aquelles persones, entitats, associacions, col·laboradors que ens han ajudat a tirar endavant aquest projecte tan xulo.
Jo hi ha dues coses que et volia dir, David. Una, perquè també la senti el Ricard. Des del primer any que em vau demanar presentar la festa, jo vaig ficar una condició. Cobrar, no cobraria, però tenia que anar més ben avitllat que el propi alcalde de la ciutat de Lleida. I sempre van complir.
I ho vam complir. I això no era fàcil. Això... És un requisit de l'estrella del Cosme.
Això el contracte.
No, però per això et dic, i avui és una oportunitat més, perquè realment a Lleida s'estan fent moltíssimes coses, i hi ha molta gent que fa les coses bé, i potser pues, el que ens toca, i avui aprofitaré l'oportunitat, sent el dia que és ficar en valor la tasca de moltíssima gent.
I costa, eh, David, fer coses?
Costa moltíssim.
Ho dic perquè la gent no em posi en valor, eh? Costa molt fer coses, eh?
I
no parlo de diners només, eh?
No. Una de les coses que hem après amb aquest viatge, i el Cosme és coneixedor, quan parlàvem de la col·laboració entre les associacions de veïns, entre les institucions, entre les cases regionals, etc., la col·laboració no és amb diners, la col·laboració és col·laborar, un pot aportar el que té. És el mateix que puc parlar dels artistes que han vingut a participar, que han fet d'actors. Eren actors, no eren actors professionals.
Jo tinc que dir en raó la veritat que aquest espectacle va unir molt a la ciutat de Lleida. Fins i tot veure el Toni Baró sent arreglador de cotxes al pàrquing.
Me l'ha robat aquesta, eh? Aquesta era meva. Aquesta la tenia guardada i a més la tenia quasi pensada.
El president de la FAB fent això, no? O, per exemple, servint nosaltres mateixos les taules, o no havia presidència, o de veure fotògrafos que després s'han tornat dissenyadors i han volgut dissenyar el cartell i no diré noms millor. I de veure molta gent que s'ha vinculat, no? Autoritats que participaven com una mas, no? És el mateix que passa amb el pessebre vivent que estan fent a Magranès, no? De veure a regidors de l'Ajuntament de Lleida, el propi alcalde ha fet de figurant al pessebre de Magranès, o la Neus Brocal, que va ser també regidora de l'Ajuntament, actualment secretària del grup municipal del PSC. Però hi ha una cosa que també em sap greu, i això és una anècdota també. Hi ha un personatge que és el que més m'agradava de tots de la representació. I ja no es parlarà d'aquest personatge.
Del Cosme.
Digui'm personatge.
Del Cosme.
Del Cosme, ah. Ja dic.
Digue-li, explica-li al Ricard.
No, hi havia un personatge que era el del Cosme. Però tu explica què feia exactament. Què feia?
No, però no era el Cosme. Era el Cosme què?
Cosme Soler.
Cosme Soler, aquest personatge. Explica.
No, explica-ho tu.
No, tu ets el president.
David, nosaltres ja parlem normalment per la ràdio.
No, perquè el Cosme és el que feia el que trobava, el que detectava,
Que sabia si eren bruixes.
Exacte, el que sabia si eren bruixes o no eren bruixes. Hi havia una escena en la qual el Cosme Soler tenia a 10 dones i era el que decidia qui era bruixa i qui no era bruixa i se n'anava a la fogueta.
Era molt bonic perquè, per exemple, el Cosme Soler de Fulana, vosaltres creieu, i el poble, que era tots els espectadors, deien, bruixa, bruixa, i el sí, personatge que més cridava de tots i deia bruixa, i ho trobarà a faltar, és un regidor llamado Joan Vilella, i això li pots dir avui a la tertúlia. Bruixa, bruixa, bruixa! Disfrutava com un ginjo, no? O sigui, és veritat, no?
No, per això dic, i ara mentre estàs dient lo del senyor Vilella, i és... Sempre les institucions ens han acompanyat i ens han ajudat i persones com el Joan i molts regidors han passat i han pogut veure in situ lo que
el realment... Paco Cerdano, que comprava de tot, se tenia molta feina perquè comprava de tot el que venia.
Però sempre va estar al nostre costat des del primer dia. I també m'agrada molt recordar i és els que van engegar aquest projecte, mal? Perquè tot projecte pot tindre... Ara tenim, jo crec que ara fem una parada. No es pot dir un fi, però volem fer una parada, perquè realment creiem que toca. Però pensem molt en aquests moments a la gent que va iniciar aquest projecte, que es va plantar a l'Ajuntament de Lleida i va començar a demanar que volien fer les bruixes del Pont del Boc. No vull oblidar, i això és importantíssim, al final, el començament era volíem reivindicar l'existència del Pont del Boc, el camí vell d'Albatàrrec. De quina manera ho podem fer? I a partir d'aquí, el president de llavors, que era el senyor Francesc Rosselló, juntament amb el Josep Ramon Morell, que està anant a la Junta...
Aquest ja ho coneixes, tu. És aquell que feia els vídeos dels autobusos i tot això. Sí.
I vam comptar amb la participació, que sempre hem dit el mateix, el mix de les bruixes era el fet de que sortia del poble i que ho feia la gent que no era professional, i vam trobar una barreja amb gent professional de veritat. Ni intentaré dir-los, no, segurament me'ls deixaré, però això va néixer amb el Jaume Belló, que és
un dels bons
de la cultura lleidatana, i amb el senyor Xavier Itja.
El Salsí.
No. I va néixer així perquè un va portar la seva part d'historiador, la seva part d'art, i van crear el primer guió de les bruixes del Pont del Boc, que es va fer l'any 2010. Si en comparem amb espectacles, 8 anys de fer un espectacle d'aquest tipus a l'Horta són moltíssims anys. I va haver un moment molt, molt complicat, que va ser quan el Francesc Rosselló, que era el coordinador general de les bruixes del Pont del Boc, va decidir que aquella etapa s'havia acabat, s'havia esgotat, i havíem de buscar un substitut. Bueno, i va passar el mateix. Jo he tingut la sort de ser el coordinador. He tingut la sort de poder intentar...
I actor.
Actor, clar, però actor ho soc des del primer any, perquè ja em van enganyar el primer any. Jo he passat per tots els processos, he sigut director artístic juntament amb el Jaume Belló, he fet d'actor, i vaig acabar sent coordinador general, com si diguéssim. I jo he tingut la sort de viure totes aquestes coses, i el que vull és transmetre-ho aquí, amb l'oportunitat que em doneu aquí a casa vostra, que ho heu fet any rere any. Obrim-nos les portes de casa vostra per poder explicar el que és l'espectacle de les bruixes. Pues avui és donar les gràcies a tota aquesta gent amb la que hem treballat i que han fet d'actors, d'actrius, de figurants, d'ajudar a muntar el menjador, el que deia abans del pàrquing. Clar, veure el senyor Baró, i per mi el senyor Baró, que avui dia és el president de la Federació de Senyors de Vins, el seu primer any, era la seva manera d'aportar, cadascú aportava el que creia o el que tenia. I per mi és fonamental, i ens ho han passat tan bé fent això, que clar que ens sap molt greu no poder continuar. I no m'agrada aquella frase que es diu a les associacions de veïns i al moviment associatiu que no hi ha relleu. No m'agrada dir-la, però la realitat també és això. La gent que va començar, que és l'esperit, que és la gent de la partida Copa d'Oli Sot de Fontanet, que es va embolcar amb aquest espectacle, però realment no tenim la mateixa energia que teníem l'any 2010.
És que jo crec que parar a temps també salvaguarda els futurs projectes que segur que n'hi haurà.
És que jo penso que... A veure, és el que volia dir. A veure, i ara canviem una mica de xip, deixem aquí les bruixes, això es farà el dissabte amb un dinar d'agraïment, de simpatia i de cordialitat, on tothom és igual i les autoritats és el que menys importa, no? Però el que sí que et volia dir és que teniu altres objectius. Per exemple, el que feu la planta d'arbres, a lo que és lo que era, una mica les barquetes del Tòfol, no? I enriquir. El propi alcalde, això ho tinc que dir, en raó la veritat, no? El propi alcalde, jo recordo una vegada que va dir, no us preocupeu que això l'any que ve, i veritablement va complir, i allò ho vau tindre arranjat. Van arrencar arbres, se van portar, hi havia gent d'aquestes de la malícia que van fer malbé, però vosaltres teniu projectes molt de difondre. Ara, per exemple, allò on teniu, vau presentar la cervesa, que també és una cosa novedosa. Potser esteu apostant per noves apostes a l'Horta de Lleida, no?
Nosaltres tenim la sort de la... I ho dic així, perquè segurament l'Horta és bonica, l'Horta és preciosa, hi ha més de 52 partides, cadascuna té el seu encant.
52 partides?
Sí.
52 partides.
El que passa que algunes no es coneixen molt.
Moltíssim.
Hi ha noms que no es coneixen.
El sí que
és... A partir de Montsó, ningú la coneix.
Home, sí, jo en conec moltes, però déu-n'hi-do, eh?
50. El fet de que hi hagi representació d'associacions de veïns, n'hi ha 14.
A partir de Conillà, Salem, es recorda.
Un dia podíem treure el llibre.
Hi ha noms molt bonics, Salem, eh?
Però bé, aquesta és una de les tasques que com a comissió de l'Horta de la Federació d'Associacions de Veïns i com a president, que també en formo part, pues, realment te n'adones, o sigui, quan tu entres en un... Igual que les bruixes, en tot, quan agafes un projecte, dius, què vols? Pues que quan acabi puguis mirar enrere i puguis veure que has fet alguna cosa en positiu. Pues una de les coses que estem fent a l'Horta de Lleida i a la partida Copa d'Or i Sot de Fondelet és ficar en valor el que tenim. Quan deies això, el xoperal del Tòfol. El xoperal del Tòfol van començar fins... Allò era un abocador, sí. I fa 25 anys i ara ho han convertit en una zona d'esbarjo. Estem contents, estem molt contents com està avui en dia. El que hem de fer, l'incivisme que tenim avui a la ciutat de Lleida i a l'Horta de Lleida en concret és algo que...
Jo et volia dir una cosa avui que tinc aquí. L'altre dia, ahir precisament, quan veia que avançaven manifestacions i tal, passava pel pont de... Bueno, el pont que li diuen de la universitat, dels Maristes.
Sí.
Jo no sé si és que estava malament de la vista o el riu anava al riu, al revés. En vez d'anar cap baix, cap al Tòfol, anava cap a les comportes. No sé si va ser una cosa visual, una cosa estranya...
Home, Cosme...
El que et digui jo.
Potser va ser un problema visual, eh?
Devia ser un problema visual. Això em va donar a pensar. Ja que
parles d'això... L'aigua baixa.
No se sap si...
L'aigua baixa.
Bueno, és igual, va haver un romolins...
No va dir a ningú d'esperar a veure què passava, eh?
Un romolins una mica estrany, no? Jo em pregunto, ja que diu això, jo reivindico, per què no recupereu unes quantes barquetes, dos almenys, i un cop o dos cops a l'any podem tindre, ara que el senyor alcalde va reivindicar la fira de Sant Miquel més cabdal d'aigua i ell va dir que era possible, i veritablement la Confederació això hauria de fer mirar, perquè el Segre mereixeria la pena, a lo maco que ho tenim, que hi hagi més cabdal d'aigua.
Pues això que estàs dient tu, a mesura que va passant els temps, els projectes de ciutat van canviant, no tinc que dir cap mena de dubte que si això que acabes de dir acaba sent una realitat, l'espai de les barques del Tòfol, igual que tenim el xoperal del Tòfol, igual que hem aconseguit que la passarel·la del Tòfol,
sí, sí.
Perquè ho vincula a les bruixes, perquè les bruixes van néixer per donar a conèixer el pont del Boc. Avui en dia el pont del Boc forma part de com a bé interès municipal.
Sí, que estava mort, pràcticament ningú n'hi parlava.
Correcte, i la passarel·la del Tòfol, i per nosaltres són els espais on se van desenvolupar els diferents actes de les bruixes del pont del Boc, i és una aportació que les bruixes ha deixat per sempre. Tenim el pont del Boc, tenim el xoperal del Tòfol, tenim la passarel·la del Tòfol, i, Cosme, com bé dius tu, si arriba aquest moment, nosaltres lluitarem perquè recuperem l'espai de les barques del Tòfol.
És curiós, i amb això acabo, avui acabem l'espai així, me ve quedar sobtat. El senyor alcalde va fer una cosa que em va agradar molt. Els discursos que habitualment hi ha a la fira, pues, són molt farragosos, no? Però tant a la inauguració com a la clausura va parlar de l'Horta de Lleida. Només es va parlar de l'Horta de Lleida. Insistència totalment en l'Horta de Lleida. Jo no sé si va guanyar molts vots, no va guanyar, això no m'importa. El que sí que m'importa és que va parlar de l'Horta de Lleida, d'algo de casa nostra, d'algo nostre, de la nostra agricultura, perquè, a més, és del pagès, de l'hort, a la taula. I això és molt important, no hi ha intermediaris.
Nosaltres tenim la sort de que el que és avui en dia alcalde de Lleida va ser regidor de
l'Horta.
Claro, el fet de que a les eleccions municipals no sortiria regidor de l'Horta, en un principi semblava una cosa que ens aniria en contra, però el fet de la comissió de l'Horta de l'Ajuntament, que també tinc la sort avui en dia casualment de presidir, la tasca que han fet juntament amb els altres grups municipals i amb la regidoria, han fet una... La promoció de l'Horta de Lleida és palpable, perquè realment nosaltres ens creiem això de respectar i estimar l'Horta de Lleida. Ho creiem. Llavors, una de les feines que tenim i estem desenvolupant és aquesta. I que el senyor alcalde i que la fira de Lleida tingui un estant com el que té els dos últims anys...
Dedicat als hortets.
Exclusivament dedicat a l'Horta de Lleida. Pues realment, què diem sempre? La Seu Vella, el riu Segre i l'Horta. El riu Segre i la Seu Vella fins ara pues, sempre l'hem tingut i la tenim present, i cada vegada més la gent té present l'Horta de Lleida.
L'Horta de Lleida és el gran tresor de Lleida, que de moment no sabem com posar-li... acabar de posar-li mà. S'estan fent coses, però jo crec que se li podia traure molt més profit, tant professionalment, perquè recordem que les famílies que hi viuen s'hi guanyen la vida, amb tots els mals de caps que li posen a nivell de bueno, de construccions d'habitatges i d'aquestes històries.
Perquè... D'això en farem un altre programa.
Sí, sí, sí. És que no és
no, no. Convideu, i vindré.
Sí, sí, no, però vull dir que això és una realitat, però que és un tresor de Lleida que poques ciutats ho tenen, també és una realitat. I que molta gent de la ciutat es desconeix l'Horta. Sabem que hi és, però no ens hi hem passejat gaire pels camins de l'Horta.
I un dels objectius és sempre... Aquí hem de convidar, estimar-les, el nostre primer client potencial és la ciutat.
De casa.
És la ciutat.
Sí, sí, aquí tenim, de casa. No, aquí i les comarques perquè s'estan fent seves. Jo sempre he fet l'aposta, i tu ho saps, David, i ho sap tota la gent de l'Horta, la meva aposta és que igual que a la partida de Granyena i a la partida de Mutjana poden tindre un berenador, pues que a Mutjana en tenim dos, pues que miren de fer-ho petits, perquè la gent pugui degustar els productes de l'Horta, perquè els mercats aquests que es fan de proximitat no cal que es facin al centre de la ciutat, que es pot fer un dissabte, un diumenge a cada partida, i que poden tindre moltes possibilitats. I la gent se la fa seva. L'altre dia amb un dron ens van passar un vídeo preciós de lo que és l'obert de l'Horta de Lleida. Ja sabem tots que Lleida és un cargol, vist des de dalt, però sobretot molt verd, no? I per tant no podem passar gana de cap manera. Era la símil que ens van dir. El cargol no passarà gana perquè hi ha molt verd, sí. I per tant la ciutadania té la possibilitat de tindre-ho directament des de l'hort, és que ho mengem directament, no hi ha intermediari. I aquí és on s'encareix el preu. No pot anar a Mercabarna i després tornar cap a Lleida i pagar més car.
No sé. Correcte.
Bueno, parlo com un pagès.
Només
me cal fer... Només me cal fer la jove. Saps què és la jove?
Sí, l'intercanvi.
No, la jove és fer... No? Arreglar els camins, arreglar tal... És a dir, l'intercanvi vol dir que l'Ajuntament no cal que faci res, que s'ho fan ells i l'Ajuntament mira com ho fan.
Cosme, per l'edat que té, l'has clavat.
David, abans de despedir-te, només et volia dir, és bona la cervesa?
Boníssima.
Jo et convido a tastar-la quan vulguis.
La de la banda, eh?
Igual, no, però són d'aquelles coses... Igual que la cervesa és una cosa molt, molt, molt peculiar...
La
cervesa artesana és una cosa peculiar, però jo et convido a tastar-la quan vulguis.
A més, acabo, te dic una cosa. Jo vaig comprar un pack d'aquestos de 6, li vaig regalar una ma germana i al treu d'aquell pack me va caure una terra i fins i tot vaig perfumar la ciutat de la banda.
Mira, veus? O sigui, encara t'haurem d'agrair això, Cosme. Bueno. President de la partida de Copa d'Or i Sot de Fontana i David Mele, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, espero que en torno a convidar.
I tant.
Demà et porto un premi de pintura.
Ah, vale.
Sí, sí, el premi Roig Nadal.
Pensava demà... que em anaves a dir, demà et porto un pack de cerveses, demà et porto un pernil...
Ah, no. Perdona, David, no t'ho he dit. El degustador gastronòmic de la casa es diu... Ah. Ja saps com se diu.
Vinga, va, que arribem a la una. Cosme García, gràcies, bon dia.
Adéu.
Adéu.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Amb el Joan, ja sabeu, cada dia directes cap a la una, el que fem és obrir la finestra del records. Joan, a veure, obrim aquesta finestra, que on la tenim avui?
Anem a visitar el Centre Geogràfic de Catalunya.
Ah.
On és el Centre Geogràfic de Catalunya?
Ah, sí, sí, el Centre Geogràfic de Catalunya. Sé que hi ha un restaurant a prop.
Exacte, sí, senyor.
Me'n recordo per això.
I una creu, i un santuari. Concretament, el Santuari de Pinós, a la comarca del Solsonès, està situat al Centre Geogràfic de Catalunya. A 904 metres d'altitud i és recerat en un turonet que arriba a 931 metres sobre el nivell del mar. És una cota hidrogràfica que separa les dues aigües vessants del Llobregat i el Llobregós. Constitueix un gran mirador panoràmic posat als quatre vents. Des d'allí es pot veure en un dia clar el Cadí, i més al fons, el massís del Pirineu. Cap al sud, l'altiplà de la Segarra, i traient el nas, el campanar i el castell de Calaf. El poble de Pujalt, i fins i tot la comarca del Pla d'Urgell. Cap a llevant, s'albiren Montserrat i el Montseny, i més a prop, el castell de Boixadors. Cap a ponent, el Montsec, i fins i tot el castell de Balaguer. El santuari de Pinós pertany a la demarcació de Pinós, formada pel poble del mateix nom, i al seu voltant... per Ardèvol, Matamargó, Sant Just i Vallmanya, i també altres cases disseminades pels vessants meridionals. A més de la curiositat del centre geogràfic en el lloc que ocupa el santuari de Santa Maria, l'origen del qual sembla que cal buscar-lo en l'ordre dels templers, cal esmentar també la bellíssima creu de pedra que hi ha davant del santuari, l'ombra de la qual, projectada sobre la peanya, fa les funcions de rellotge de sol. Un cas únic a Europa, ja que hi ha gravades les hores i l'ombra que projecta el pal de la creu les va assenyalant. Aquesta creu data del segle XVII I a més, com bé ha dit el Ricard, al començar hi ha un restaurant allí que es pot menjar la mar de bé. Així que acosteu-vos al Centre Geogràfic de Catalunya i no quedareu defraudats. La dita d'avui ens diu: quan es tanca una porta, se n'obre una altra.
I tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que busquem les senyals horàries que ens indicaran que arribem a la una. Seguim l'actualitat que envolta Joan Renyer, president de la Diputació de Lleida, que ja ha estat detingut, i també se'ns informa que hi ha 26 detinguts i 3 escorcolls a Diputació de Lleida, a un domicili particular i a la seu de l'empresa. Déu-n'hi-do. Busquem les senyals horàries, la una, i després tornem amb la Nacional 240 i a 2:15, amb la tertúlia dels polítics.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Nos vamos hasta el Parlamento de Cataluña, donde a esta hora continúa el debate para decidir la suspensión de los 6 diputados procesados por el juez Llarena por el golpe independentista. Vamos hasta Barcelona. Yolanda Canales.
El dictamen que va a aprobar el Pleno plantea la sustitución durante un tiempo indefinido de estos diputados. Los grupos independentistas dicen que se trata de proteger la autonomía parlamentaria, mientras que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, habla de ataque a la democracia.
Ahora ustedes van a hacer un ataque a la democracia desde dentro del Parlamento. ¿Por qué? Porque van a hacer una barbaridad, que es votar si a los políticos, si a ustedes, les gusta o no una resolución judicial.
Ciudadanos también va a presentar una querella contra los miembros independentistas de la mesa. Ni esta formación, ni Partido Popular, ni PSC participarán en la votación del dictamen.
Más de cuestiones políticas a esta hora. Acabamos de conocer que Bescansa, antes cargo elevado en Podemos, se va a presentar a las primarias, pero en Galicia, las primarias en Galicia, pero denuncia presiones desde Madrid para que no lo haga. Más cuestiones, las numerosas huelgas de pilotos y tripulantes de cabina de Ryanair hacia la compañía irlandesa. Bueno, pues tenemos una última hora. De momento, Ryanair acepta cambiar los contratos a la legislación española. Susana Moneo.
No será de manera inmediata, asegura la aerolínea, que tiene que cambiar la legislación irlandesa para migrar esos contratos a España. Kenny Jacobs, director de marketing de Ryanair, fijaba la fecha para 2019. No será la próxima semana, decía, pero tampoco en un año. Queremos hacerlo, aseguraba. A tal efecto, se reunirán la próxima semana con los sindicatos y también con representantes de Fomento.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Indonesia, a medida que avanzan las obras, la tragedia adquiere una mayor dimensión. El terremoto y posterior tsunami ha dejado ya 1.234 muertos. Lo último que hemos conocido es que los equipos de rescate han localizado los cadáveres de 34 niños sepultados por el barro en la isla de Célebes. Estaban en un campamento, tenían entre 13 y 15 años, y hay otros 52 desaparecidos. Te lo hemos adelantado hace una hora. El estadounidense Arthur Askin, el francés Gerard Moreau y la canadiense Donna Strickland han obtenido el premio Nobel de Física. Han liderado un proyecto novedoso sobre el uso del láser que permite aplicaciones de esa tecnología en la medicina y en otras áreas. Y Cadena 100 y Manos Unidas han renovado hoy su compromiso anual de colaboración. Una de las iniciativas más visibles de este acuerdo es la noche de Cadena 100. Gracias a este concierto, miles de personas han conocido y apoyado el proyecto que la ONG tiene en Etiopía. En la firma de este compromiso han participado la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo, y el vicepresidente del Grupo COPE, Rafael Pérez del Puerto.
La noche de Cadena 100 es más que un concierto. Ya se ha convertido en un referente de un movimiento social.
La pasada edición de la noche de Cadena 100, que fue la décima, alcanzó una audiencia récord de más de 260 millones de impactos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, noche de Champions para el Real Madrid y el Valencia. Corrochano.
El campeón de la competición juega en Rusia a las 9 en el estadio Luzhniki contra el CSKA de Moscú. Varias dudas en la alineación de Julen Lopetegui, entre ellas el portero Keylor Navas o Courtois, y los sustitutos de Ramos y Marcelo en defensa. Y a la misma hora en Old Trafford, Manchester United-Valencia, el equipo de Marcelino pone a prueba la crisis análisis de resultados de Mourinho. Pregunta para el entrenador portugués sobre su rendimiento.
En España ahora mismo mucha gente, se lo digo sinceramente, mister, piensa que usted está fracasando como entrenador del Manchester United. Es más, piensan que usted ha fracasado como entrenador. ¿Eso es verdad, mister?
Yo puedo decir que lo gran éxito del Atlético de Madrid el año pasado es mi éxito dos años atrás.
Se refiere a la conquista de la Europa League por parte del Manchester United. Tiempo de juego a partir de las 8:30 p.m. y a esta hora el Barcelona presenta sus cuentas. Ingresos para esta temporada, 914 millones de euros. Previsión de ingresos para la temporada que viene, el récord en la historia del club, 960 millones de euros. El Barça está ya en Londres, mañana juega contra el Tottenham.
Gracias, Corro. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
En el Espejo, hoy vais a hablar de algo que ha sucedido en un pueblo de Valencia, pero que está lejos de cualquier tendencia, pero pues precisamente por eso es noticia.
No es trending topic, no, pero la Archidiócesis de Valencia cuenta desde el pasado sábado con una nueva comunidad de vida contemplativa, y eso es muy buena noticia. 8 religiosas de la Sagrada Familia, congregación nacida en Colombia, viven ya en el antiguo monasterio de San Jacinto, que desde ahora se va a denominar Belén de la Inmaculada, en la localidad de Agullent. Al término de la Eucaristía quedó abierta solemnemente la capilla en la que va a tener lugar la adoración eucarística perpetua de forma ininterrumpida 24 horas todo el año. De hecho, estas religiosas tienen como carisma la adoración perpetua a Jesús sacramentado y vivir y enseñar una profunda devoción a la Virgen. También acompañan espiritualmente a quienes acuden al monasterio y participan en la catequesis de las parroquias cuando éstas lo solicitan. Una buena noticia para Valencia, que ampliamos en todos sus detalles en El Espejo.
Gracias, José Luis. Hasta luego. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Vinga, doncs, després del bloc informatiu, què toca els dimarts aquí a la Nacional 240? Obrir les portes de la cuina. Ricard Álvarez, què tal? Com estàs?
Bon dia.
Què tal? Bon dia. Com ho portes, això?
Ho porto bé.
La ja. Fresqueta aquesta?
Sí, no? S'ha notat, eh? S'ha notat. Sí.
No sé si ja tens cos més ja de putxero, que es diu.
Bueno, no, jo, mira, tinc el tovalló aquí al coll.
Sí, preparat.
Aquí al mig, a dins de la camisa, porto una cullera a la mà dreta i una forquilla a la mà esquerra.
Clar, hauries de fer l'espai aquest, l'hauríem de fer amb jaquetilla de sí. Cuiner. Mira, el cuiner avui no ha vingut amb jaquetilla. Ah, és raro, no? Que sempre que el veus al Juan Di sempre va amb l'equipació de feina.
Bueno,
el coneixes...
No, anava a recordar que, tal com vam explicar, ara tenim cuiner resident cada mes
i comencem
més, per tant...
Com els DJs.
Avui presentem el cuiner que ens acompanyarà tot l'octubre.
Exacte, doncs el cuiner resident d'aquest mes el coneixeu ja, però per aquells que siguin nous a l'espai de cuina, la Nacional 240, els presento al Juan Diego Sánchez, al Juan Di del Chivarri de Reus. Juan Di, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. Ya con ganas de otoño.
Es raro verte sin la chaquetilla, sí, sin hoy, el traje de cocinero.
Hoy he venido diferente, para disimular un poco.
para que no te paren por la calle y te pidan croquetas,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo eso.
Que això és importantíssim. El Juan Di, suposo que a Reus, evidentment, els que ens escoltin aquí el coneixeran, el Chivarri, la Muela, al carrer Pubill Oriol. Tu encara no has xafat, Ricard, el Chivarri ni la Muela.
No.
Tenim pendent això,
sí. Sí, ho tenim pendent.
Sobretot, especialment, jo sempre recomano, a veces, esto es verdad, Juan Di, no te estoy haciendo la pelota, cuando a veces viene alguien de fuera y me dice, ¿dónde puedo ir a picar algo? Yo siempre digo, vete al Chivarri. Que te lo pasarás muy bien, porque ese es el espíritu, ¿no?
Eso es verdad, mucha energía positiva y mucha energía, música alta, buenas tapas, buenos vinos y mucho cariño y amor.
Mucho cariño y amor en el Chivarri, que lleva abierto desde...
Agosto de 2013.
Y este año la familia ha crecido con la Muela.
Abrimos en febrero, pero realmente abrimos en junio, y entonces desde junio estamos abiertos a la Muela, restaurante más gastronómico, y también nos esperamos ahí de martes a sábado, encantados.
Conceptos muy distintos, ¿eh?
Muy distintos.
Eso, y además están frente a frente, pero son universos muy diferentes.
No tiene nada que ver el uno con el otro. El único hilo conductor soy yo y parte del equipo.
Claro, porque eso, Ricard, la Muela y el Chivarri de Xó están frente a frente. Yo no sé, Juan, ¿y cómo lo haces tú? ¿Vas de uno a otro, no? ¿Vas pasando?
Soy muy de cambiar de aceras. Muy de cambiar de aceras rápido.
El tema túnel de momento no, ¿no?
¿Túnel?
Por ahora no, lo estamos contemplando. Bueno.
Un túnel de subterráneo que una la Muela y el Chivarri.
Las cocinas, sobre todo.
Claro. Pero el Chivarri y la Muela no son tu primera experiencia con los fogones. Aquí el primer día presentamos un poco presentación oficial, ¿no? Porque tú, ¿cómo empiezas en el mundo de la cocina?
Yo empecé a los 16 años, justamente. 16 años, tengo 41, pues llevo trabajando desde entonces.
¿Y dónde fue? ¿Dónde fue el primer contacto?
Trabajé en un restaurante de aquí, de Albiol, Mas Giver. con 15 años y medio, 16, empecé después de la escuela de hostelería, empecé aquí a trabajar y aquí ya he trabajado por todos los sitios.
Ah, pero ya el gusanillo lo tenías tú de siempre.
Desde pequeño, de los 9, 8, 9 años yo quería ser cocinero.
¿Sí? ¿Sí? ¿Esto viene porque se cocinaba mucho y muy bien en tu casa?
Sí,
y
siempre
eso...
se ha cocinado muy bien en mi casa y siempre se ha comido muy bien, entonces quería seguir comiendo bien.
Eso es importante,
muy,
¿eh?
Muy importante.
Claro. Mira, Ricard, ¿en recordes que el cuiner resident del mes passat ens va dir, jo vaig començar una Setmana Santa a un càmping.
Sí, senyor.
¿No?
Sí, senyor.
Que era com un poco prueba de fuego. Un càmping en Salou, primera experiència en una cocina, ¿no? ¿Tú tienes un primer recuerdo, ¿no? Que digas, madre mía, en una cocina profesional?
Bueno, sí, yo recuerdo una primera vez que en Salou, aquel edificio que había antes, que era como zona de espectáculos, que se hizo Miss España 90 o algo así, el Galas o algo así, sí, yo trabajé fregando perolas allí un fin de semana, que era un banquete de 1.500 personas. Uf. Me fregué todos los cacharros y todos los platos y todas las cosas de 1.500 personas. Esa fue mi prueba de fuego, pero con 15 años.
Y seguiste, o sea, sí, que la cosa ya, te tenía que gustar.
Claro, todo de partida aquí era mejor.
Todo era mejor. Pues, Ricard, no està mal, com a prova de foc. Mira, això li preguntarem a tots els cuiners, no? Primer record a la cuina, no? I és fregant peroles.
Sí.
Bueno, però és un record d'aquells de dir, mantinc els peus a terra, no?
O sigui, sé,
sé de dónde vengo.
És bàsic en este oficio, ¿eh? Ahora, últimamente, que tenemos bastante superestar, es básico.
Claro. Y eso también es importante, que hay que seguir haciéndolo, porque tú digo, ahora hablamos aquí, Juandi, mira, que tiene el chivarri, ¿no? Que es como aquí el que manda, el que lleva todo, sigue fregando cacerolas,
sí,
seguro.
Si hace falta, no tengo ningún problema y ayudo a todo el mundo, soy más compañero que jefe.
Hay que hacerlo todo, ¿verdad? En la cocina hay que hacer de todo, esto en casa también hay que hacer todo. Oye, hoy es el primer día de presentación y tenemos una, no es una pregunta trampa, pero bueno, es una pregunta que el otro día surgió así hablando y dijimos, mira, qué buena para hacerle a los cocineros. Si tuvieses que elegir, Juandi, un plato, te dicen, a partir de ahora, octubre de 2018, no puedes comer más que eso, toda la vida, no tiene consecuencias, ni para la salud, ni el colesterol, ni nada. ¿Tú qué elegirías? ¿Te hacen elegir un plato? ¿Cuál sería?
Yo creo que sería un cerdo entero.
¿Un cerdo?
Sí, porque tiene muchas posibilidades.
Mira, ¿ves? Esto es mentalidad cocinero, ¿eh? Porque dices, le puedo sacar mucho partido.
Mucho partido a un cerdo.
No hi havies pensat tu, Mònica?
No, jo vaig fer una tria allò d'algo, un plat més concret, no? Diguéssim. O sea, cerdo cerdo, i tu ja t'apanyaràs.
És veritat, hi ha una dita en català que diu que del porc s'aprofita tot.
Sí, un cerdo i un atún. Jo queria que tenia los dos en la mesa. un atún grande y un cerdo, i hasta a partir d'aquí podia comer tota la vida.
Claro, entonces lo harías que al horno y a partir de ahí, bueno, ya verías, ¿no?
Un montón de cosas. Al horno se puede hacer con guiso, se puede hacer frito, se puede hacer de todas las maneras.
Madre mía, un cerdo. Mira, és bona resposta aquesta, ¿eh?
Hem començat bel mes, eh?
Tu saps què triaries, Ricard?
Ui, no, jo així de cop ara
pensa
no
tu, sé. Pensa tu, t'ho pregunto per la setmana que ve, tinc claríssim, eh?
Tu també?
Sí, jo sí. Truita de patata.
Ah.
No? Si em diuen sí, para sí, siempre sí, jamás, sí. Yo me quedo con la tortilla de patata. Hombre,
bueno,
sí,
yo dic
si ja le ponen jamón, perfecto, però si no...
Al corte.
Pues el Juandi serà aquí tot el mes d'octubre, mentre el poden trobar, evidentment, al chivarri i a la muela, però la setmana que viene no te libras y receta, eh?
Sí,
aquí estaremos.
Aquí estarás.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El día en el que la FIFA ha elegido a Luka Modric como el mejor jugador del año. Luka, muy buenas.
Buenas.
¿Te consideras el mejor?
Como todos votaron a mí como mejor, sí.
Modric se emocionó,
sí, es mi ídolo, ¿sabes? Y inspiración siempre era.
Messi no ha ido a la gala, pero te ha dado 5 puntos.
Sí, me alegro.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol.
Inventemos el futuro.
Si quieres unas vacaciones a lo grande, ve. Ve de crucero con B de Travel Brand y llena de ventajas tu viaje. Paquete de bebidas gratis valorado en 360 euros. Itinerarios y vuelos exclusivos y 300 euros de regalo. Reserva ya en el 902-200-400 en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. B de Travel Brand. Tú, ve.
Dígame.
Comisario, tiene un nuevo caso que resolver.
¿Pero qué está diciendo?
Es un estreno. Se lo digo totalmente en serie.
¿Alguna pista?
Preséntese de lunes a jueves por las noches en 13.
Voy para allá.
El comisario. De lunes a jueves por la noche en 13.
Señora, por favor, que vamos a tener que detenerla, ¿eh?
La setmana passada, Ricard, parlàvem de tendències pel que fa a pentinats, que sí. És un tema també... És una decisió important.
No, no, i tant que sí.
O sigui, perquè és veritat que si et fas una cosa molt dràstica, doncs, escolta, triga un temps a tornar
sí.
a la normalitat tot,
sí, sí,
no?
Sí, sí, o sigui, dèiem que tot que el pèl creix, però clar, tarda.
Creix poc a poc. Llavors, sí, sí. Aleida Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Si algú t'ha fet que s'ha animat i s'ha fet un pixi.
Un pixi.
I ara se n'està penedint.
Ai, no, mira, jo saps què faria? Que ens enviïn foto.
Ah, això mateix.
Que ens enviïn foto i així veurem que, a veure, realment, això se'n diu ser atrevit.
Sí, senyor. I a més, és veritat que hi ha un període de drama, el Ricard potser sí. No... Tu, Ricard, has portat mai el cabell llarg?
Perquè hi ha molts nois jove, que sí.
Sí,
sí. Sí, bueno, aquella edat dels 13-14 anys.
Perquè hi ha un moment en què el portes curt, si te l'has tallat curt, aquell moment en què ha de començar a créixer, hi ha una època molt complicada.
Sí, això sí que és veritat. Jo
suposo que és per homes i per dones, és
igual. Allò no ho arregla ni la comina, ni la laca, ni una goma, tu. No ho arregla.
Clar, és de ta vida pròpia.
Puf,
llavors, clar, no passa res. Si algú està en aquest impàs, tranquils.
És el moment
passa.
En què te'l vols deixar llarg i tu dius, és igual, me'l torno a tallar.
Sí, clar, s'ha de resistir.
No acaba de créixer mai.
S'ha de resistir. Sí. És com quan rentes el cotxe i surts i no has de passar els límpies.
No,
has de resistir.
Ui, sí, amb això em fa una ràbia. Sí.
Has d'aguantar. És aquell minutet.
O de baixar la finestra, saps?
Sí, també.
Oh. Ah, has d'aguantar. Són 30 segons. I ja està, ja tot passa. Però bé, la setmana passada parlàvem de tendències també pel que fa a tallats de cabell. No sé amb què venim aquesta setmana, però aquest curs ens hem proposat no saber-ho fins que no t'obrim el micro.
Això.
És super sorpresa.
És sorpresa per nosaltres, sí. Així la gent és més natural tot.
Sí, no? Més divertit, també.
No hi ha res preparat aquí, senyors i senyors. Però s'ho prepara ella, no? Ricardia, no?
Nosaltres no.
Doncs mira, aquesta vegada he pensat que ja ho havíem parlat la temporada passada, però clar, com que encara això de les èpoques aquestes de bodes, bautizos i comunions sembla que no s'acabi fins, bueno, ja empalmant pràcticament.
Què m'has de dir? Aquest dissabte, una.
Vale, pues bueno, pues ja que començava el mes d'octubre, i dic, bueno, l'octubre sempre també és un mes molt fort de bodes, juntament amb el novembre, que ja es comença a tranquil·litzar una mica, però anem a recordar el que són els sis i els nos que hem de portar molt dintre d'una boda.
Em va molt bé, perquè justament això, doncs, en tinc una dissabte, o sigui que encara sóc a temps de si he fet mala elecció, de canviar-ho.
No, Mònica, tu sempre
no
vas
sé.
Preciosa.
Oi, ella. Ai,
ja
gràcies.
Ho saps. Ai.
A veure, doncs diguem, sí, si no, si tenim això, convidades i convidats de casaments de tardor, que n'hi ha cada vegada més. A mi m'agraden, eh?
Sí, jo les trobo molt boniques, també, les de tardor. Tens una temperatura molt xula i, vull dir, com que la gran majoria també es fan d'interior... Si no, tampoc no has de patir, que si plou. I mira, nòvia mullada, nòvia afortunada.
Ah, això diuen.
Així que...
Aquestes dites són aquelles per consolar-se.
Sí, bueno. Ai, jo, Ricard, m'havia quedat molt bé, clar,
okay. No, que sí, a la meva boda també va ploure, però és allò que...
I no t'ha anat bé, doncs això és que es compleix.
No, diuen, si el dia que et cases plou és, vaja, que t'anirà tot bé, és... Bueno, pues vinga, pues ho compro.
No et queda més remei, no? Clar. És com el de la salut, el que la loteria, doncs és això.
Sí.
Bueno, molt bé, doncs sis i no. A veure, comencem pel sis.
Mira, per començar... Bueno, vale, vinga, va.
Sí?
Doncs per començar... Com bé vam comentar l'altre dia, un bon sí és la sabata de recanvi.
Molt bé.
Vale? S'està convertint, també com, tal com deia el Ricard, s'està convertint en un indispensable d'aquests nous events. I ja no només en bodes, sinó amb lo de les comunions i els batejos.
Sí.
Per què? Perquè ens encanta sortir precioses a la primera foto. I es va degenerant la tarda.
Sí, el declivi és evident.
I, clar, els peus ho van notant. Tot i que han tret mil coses perquè tu puguis anar còmode. com són els salvatalons. Pues ara regalem pues això, la segona sabata també per si de cas, però clar, no hi pensem que moltes vegades si és de matí no passa res, perquè anem curts. I si és de tarda, que generalment vas llarga.
Arrossegues.
Clar.
Arrossegues,
arrossegues i allò ja és un desastre total.
Doncs t'has de canviar de vestit també.
Ui.
Home, això ja... Això ja...
Perquè és molt pràctic, eh?
Sí, ah, home. Ja. Això ja és paraules majors. Sí. Portar muda de recanvi és sí. Altra cosa.
Ves que ho fiquin de moda.
Espera't, espera't, arribarà.
Sí, no parlis molt alt perquè a veure si em faràs comprar dos vestits per anar a una boda.
A veure, ja estaríem. Amunt ja n'hi hauria prou, eh? Però bé, molt bé, sabates de recanvi, què més?
Mira, després tenim un que, per exemple, fem un sí i un no?
Sí, va.
Vinga, doncs ara farem un no. I és que, bueno, últimament, amb les tantes tonalitats que hi ha, i com que la nòvia ja moltes vegades no acostuma a anar blanca, sinó que també opta per altres colors, jo diré, sobretot, anem molt en cuidado amb el color del nostre vestit. Mm-hmm. No al blanc, no a la base blanca, encara que portem estampats per damunt, no als crus, perquè si t'hi fixes, al costat de la nòvia veuràs blanc igual. Saps? I els roses superpàlids, que també li passa el mateix.
Vigilem vale. Amb la gamma de colors.
Amb la gamma de colors és molt important. Però
això sempre amb dones, eh?
Ui, i amb homes
també.
Amb
homes no, perquè anem tots negres.
O no.
O no, cada o vegada no. Menys,
bueno, però la majoria, clar, vull dir que...
Amb el tema de l'home s'ha de vigilar molt amb el tipus de l'armilla. Si uh-huh. Es va més clàssic o no, de no portar mai un traje, com si diguéssim, de més de reglar que porta el nuvi, uh-huh, no? Uh-huh. O sigui, si ell porta armilla, doncs màxim armilla. Si porta frac, doncs màxim frac. Vull dir, no, uh-huh. No pots, si ell porta armilla, tu ficar-te frac. Mec, no.
I cada vegada hi ha més nois que opten per vestits més clars, no? Ara de tardor potser no tant, però en casaments de més, no? De cap al bon temps, és més habitual. Per tant, vigilem també, no?
Sí, sí, s'estan posant bastant de moda també. L'únic aquest any ha sigut molt tendència al blau. Uh-huh. El blau marí ha sigut molta tendència.
Molt bé, doncs anem d'un nou, un sí. Va, què sí?
Després, el tema del mono. Va d'haver-hi un sigui. El mono és una peça que es va introduir molt a el que són les bodes. El que passa que aquest per mi és un sí a vegades. Mm. Vale? Què vol dir un sí a vegades? Per exemple, en bodes que són més aviat, no campestres, però són més aviat rústiques o porten un estil més naturista al uh-huh. seu voltant, trobo que és una peça força xula i divertida de poder portar. Però, per exemple, en bodes que són més aviat molt clàssiques, millor portar un vestit llarg. Molt al bé. Final, el vestit llarg és igual de còmode que un mono, perquè com que t'atapa igual, doncs pots estar sentada tranquil·lament i si treus les sabates tampoc no es veurà. Quedes tapada, saps?
Molt bé.
Un no.
Les
tiares.
I ha posat una cara de circumstàncies.
Sí.
Que no, ja se li ha notat el tot.
Se li ha notat que no, eh?
Tiares i diadametes. Això
no?
Per les
no.
Princeses. Per les princeses o per les nòvies. Vale? Per això existeixen les diademes de flors, que són molt més divertides, encara que hi ha molta nòvia que també es posa...
Quan dius no tiara o diadema és, diguéssim, metàl·lica aquell... o amb incrustacions, sí. Floral sí que està permès, o de tela,
sí.
O de roba.
Vale. Sí, però les que són així que són més amb brillantets i dorades i rococó...
Ah, això no.
Que això sí que és del segle XIX,
no.
Sí, bueno, sí. Però a veure, aquí hi ha de tot amb aquesta vida.
Pot ser més reservat a la núvia en aquest cas, no?
Jo crec que sí.
Molt bé, doncs no a les tiares. Senyores i senyors. I un sí.
I després, un sí al taló còmodo.
Sí, senyora. Aquí sóc molt del sí, jo.
Vale? Aquí què passa? Que moltes vegades ens pensem que per anar amb un taló de 1.000 centímetres anem més arreglades. No, o sigui, que cada vegada el taló curtet, però sempre amb taló, eh? Això no estic dient que anem amb manolatines. Tenim el taló de quatre dits, com vam comentar el programa passat, que ens ha salvat de 1.000 històries. Doncs amb una boda també pots anar amb un de quatre dits. Per exemple, si és de dia, que són jo per mi és la combinació que queda molt bonica, que s'acostumen a portar els vestits amb faldilla midi, uh-huh. O, per exemple, un traje faldilla, o fins i tot un traje jaqueta, que també es porta molt, o sigui, la masculinització. Uh-huh. En aquest sentit, a l'hora d'arreglar-se una dona, també queda molt xulo. trobo que és un tipus de sabata que queda molt elegant, és còmode i no farà falta que portis el primer punt, que era l'altra sabata.
Molt bé. Doncs tant uns còmodes. De fet, mira, el primer programa de la temporada parlàvem del gran casament de la... No?
De la Ferrani, correcte.
De la Ferrani. Ella, de fet, una tendència també que ha marcat, no?, és el taló, aquest que es diu xupete, no?, el taló
el curtet,
que és curtet.
Sí, amb les sabates de Dior.
Clar, per tant, aquí també hi ha una tendència de no cal portar ni plataforma ni el gran taló, no? Que amb un taló més baix també ets molt elegant.
Sí, a més d'estalonades, que també aquí és un, encara és un hàndicap més que sortim de les de saló bàsiques de sempre.
Exacte, doncs anem a un no. Hem passat del taló còmode, que és un sí, i el no, quin seria?
Doncs mira, un no seria que no perquè anem amb una boda rústica hem de portar un vestit bo... Saps?
S'ha entès amb l'expressió? No li veieu la cara. La informalitat, de vegades, està mal entesa.
Sí. Deixem-ho així. Vale? O sigui, no perquè sigui amb una masia o la gent s'agregui que sigui una masia, no vol dir que no sigui una boda arreglada. Vale? I a vegades pequem d'això, pequem de que anem amb sandàlies, però no sandàlies d'arreglar, sinó sandàlies així en plataforma de les que ens podríem ficar un dia per anar al xiringuito. Sí, hi ha aquest problema. O del vestit que dius, mira, com que és allà, doncs mira, aquest d'aquí que és amb flors i molt super hippie. No, és una boda. Clar. Vull dir, dintre d'una informalitat que vulguis tenir és una boda. Vull dir, la persona que s'ha casat o que es casa aquell dia s'ho ha currat. S'ha currat perquè tothom estigui a gust i perquè hi hagi una harmonia dintre d'un estil general. Si ells volen, per exemple, que per això existeix el dress code, i l'apunten a que la gent vagi, per exemple, amb pantalons curts als homes, ells us ho ficaran. No hi ha cap problema. Però vull dir, a vegades pequem una miqueta, sobretot amb les bodes rústiques, de pensar-nos que perquè sigui una boda rústica és anar-nos en el camp. No.
Molt bé.
És una boda.
Molt bé. Doncs ens queda temps per un sí, va, per acabar amb allò un bon regús. Alegre.
Vinga, pues un sí és el color negre. Com també vas comentar el primer programa de la temporada, abans les dones es casaven de negre.
Sí, senyora.
Doncs abans se deia que anar de negre en una boda pues, com que portava com a mal auguri, coses d'aquestes així xungues. Pues no, realment, la boda de la Ferrani també va haver, penso que era la mare d'ell que anava molt fosca de color. Doncs també es porta, vull dir, és un color que sempre queda molt elegant, queda molt bonic i és sobri i sofisticat, i l'encertes segur amb un negre. Òbviament, dintre d'uns... de lo que dèiem del dress code de la cerimònia,
clar.
Saps? Però, per exemple, un vestit llarg, així negre, de tul, jo el trobo superelegant, també.
Molt bé, per tant, aquest mite, no?, de no es pot anar de negre a un casament, doncs no té per què, eh? Això també és una de les coses que han canviat.
A més, tan lluny és el màxim del suposat blanc o claret de la nòvia.
Exacte, sí, aquí no hi ha lloc a error, llavors.
A confusió.
Clar.
Molt bé, doncs escolteu, acabem, que ens queda poc temps. Dono la dada de la setmana, setmana passada se'n va oblidar, i la Leida m'ho va dir, ai, no has donat la dada, ja. Sí, se'n va oblidar, senyors i senyors, perdó. Doncs mira, el tema del maquillatge, segons diuen els historiadors, ens ve dels egipcis, que atenció, en algunes ocasions es maquillaven per ocasió, però que en general era per protegir-se del sol.
Ah, caram.
Sí que imagineu-vos, no era més per una qüestió purament estètica, sinó de protecció.
Bueno, també és bastant lògic, la veritat.
Atents, veus?
Molt bé.
Doncs amb aquesta dada acabem. A Leida Martí, moltíssimes gràcies. Tens algun casament a la vista?
No, jo per aquest any ja n'he quedat.
Ja els tinc jo per tu, no pateixis. Moltes gràcies, que tinguis bona setmana.
Un petó, igualment.
Adéu.
Ricard, tu tampoc, no?
Jo tampoc. No, jo ja he anat aquest estiu.
Ja n'has tingut prou?
I ha estat molt maco, em va agradar molt. Sí.
Doncs ja, tranquil, també els tinc jo per tu, que és un no parar, això.
Pues veus.
Escolta, que tinguis, acabis de passar bon dimarts, parlem demà a la una.
Igualment. Adéu.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Esperon que aquesta música és molt, molt adequada perquè serveix per animar a nostres amics i amigues, a nostres oyentes que en su día firmaron una hipoteca y su referencia pues no fue el Euribor sino que fue el IRPH. lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, hemos hablado mucho de ese tema en este programa, pero lo último, para ponernos al día, es que la Comisión Europea ha dado un espaldarazo muy importante a todos los que seáis afectados por esa hipoteca con la referencia IRPH, que había visto como el Tribunal Supremo español cerraba la vía judicial para todos ellos para reclamar. En un documento de este año, del 2018, del 31 de mayo, remitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, arremete directamente contra la inclusión, dicen ellos, opaca de este tipo de referencia IRPH en muchos préstamos hipotecarios en España. Todavía hay que esperar a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para saber qué pasa finalmente con este índice, pero obviamente esto da muchísimas esperanzas a los afectados por hipotecas IRPH. Una cláusula oscura, opaca, tanto más que las cláusulas, las famosas cláusulas suelo de las hipotecas. Te digo todo esto porque a partir de hoy, cada martes, se incorpora al programa Patricia Suárez.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Tú estás, representas a la plataforma denominada Asufin.
Efectivamente, somos una asociación de consumidores, asociación de usuarios financieros, trabajamos en toda España, es estatal, uh-huh. y además en Cataluña tenemos oficina, tenemos dos, en Barcelona, en San Cugat del Vallès, y la verdad es que estamos atendiendo a muchísima gente, no solo con IRPH, también con otros productos que iremos hablando cada semana, que iremos contando cómo se pueden defender de ellos.
Efectivamente. Ahora estamos en un momento, como comentaba yo hace unos instantes, en momentos de impas, de esperanza para las personas, para los afectados por ese IRPH, para que de una vez por todas esto sea declarado, pero del todo, al 100%, una cláusula ilegal, ¿no?
Sí, sobre todo abusiva, un poco abusiva. Lo que nos pasó con el suelo. Sí, ¿os acordáis que con el suelo el Supremo decía que no era retroactivo y luego llegó Europa y dijo que sí que era retroactivo? Uh-huh. Esa sentencia del Supremo de mayo de 2013 tenía un voto particular del magistrado Orduña y al final ese voto particular fue el que nos dio la razón el TEJU, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Uh-huh. Con el IRPH nos ha pasado igual. El Supremo tiene, el Pleno son 13 magistrados, 11 dijeron que era perfectamente legal y transparente, y dos, uno de ellos Orduña, redactaron un voto particular diciendo que consideraban que el hecho de que se hubiese comercializado de manera poco transparente, opaca, hacía que sí se pudiese revisar la hipoteca y que sí se pudiese eliminar ese índice de las hipotecas. Ahora tenemos la grandísima noticia que lo publicamos en Asufin, asufin.com. Uh-huh. El informe de la Comisión Europea tiene ya más de 5.000 descargas. Fíjate si es de interés, sí, que todo el mundo se lo está descargando, porque además es importante para la defensa de estos afectados, diciendo que claro que procede la eliminación de ese índice, incluso dejar la hipoteca sin intereses.
Es que además estamos, yo hablaba antes, no sé si las cifras son las que tú tienes, pero de 1,3 millones de hipotecas con IRPH en España.
Sí.
Es una barbaridad, ¿no?
Se calcula, porque sabes que los bancos no nos van dando todos los datos, el Banco de España tampoco. Entonces, hay quien habla de 800.000, un millón, millón y medio. Uh-huh. En cualquier caso, es una cantidad importante, y además estas personas, en una hipoteca media de unos 200.000 euros, que es la media que tenemos, están perdiendo 20-30.000 euros. Es como una cláusula suelo, para que la gente lo entienda. El IRPH no ha bajado lo que ha bajado el Euribor, se ha mantenido en límites altos y la gente está pagando pues un sobrecoste importante.
Patricia, el mensaje directo a los oyentes que nos estén escuchando y que sean víctimas del IRPH, ¿qué les dices exactamente? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que hacer?
Pues tienen que llamarnos al 936763284 y allí les atenderemos, revisaremos sus escrituras y nos pondremos en marcha con la reclamación. Porque aquí, eso sí, tenemos que decirlo claro. Si tú vas a la oficina del banco a reclamar, te van a decir que no, que todo está bien, que todo está perfecto. Desgraciadamente tenemos que terminar en tribunales. Pero se puede ganar y hay que pelearlo, porque aquí el que no llora no mama. Esto es así, esto es así. Entonces nosotros desde Asufin siempre decimos lo mismo, nos ponemos en marcha. Además, con Asufin tienen las garantías de que podemos reclamar sin costes, que no tomamos riesgos. Esto lo explicamos perfectamente cuando vienen a vernos lo que es un procedimiento judicial y por qué no tienen riesgos cuando reclaman con nosotros, y sobre sobre todo que piensen en todos los afectados de cláusula suelo. Si no hubiesen ido a tribunales, o todos los preferentistas, o tanta y tanta gente, no hubiesen recuperado su dinero. Muy esto bien. Hay que hacerlo.
Claro, Patricia, por cierto, que tú eres una mujer muy activa en las redes sociales, que tienes un, ¿cómo diría yo?, un nombre, un sobrenombre muy conocido. Lo digo por si alguien te quiere seguir, ¿no?
Sí, si me quieren seguir en Twitter, me conocen por Wonder Woman.
Muy bien.
Esto es porque al principio de... cuando yo empecé a pelear lo mío, yo tenía una especie de cláusula suelo. Uh-huh. Alguien me dijo que parecía la Mujer Maravilla y yo dije, bueno, pues mira, pues Wonder Woman, pues vamos a por ellos. Si buscan en Twitter Wonder Woman, me encontrarán.
Bueno, pero si te quieres poner en contacto directamente con Asofin, te doy el teléfono aquí en Barcelona. Están 93-676-3284 en San Cugat, me decías, ¿no?
Sí, en San Cugat y en Barcelona ciudad, sí.
93-676-3284, barcelona@asofin.com, 93-676-3284. Patricia, hasta el próximo martes.
Muchísimas gracias. Hablaremos de más cositas.
Claro que sí. Adiós,
Patricia. Adiós.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que tenim ja 4 minuts i mig per sobre de 2:15. Dimarts 2 d'octubre del 2018. Anem camí cap a les 2. I ho fem amb la tertúlia dels polítics, ben acompanyats, com sempre, avui està amb nosaltres José Luis Osorio, de Ciutadans. José Luis, què tal? Bon dia. José Luis, no m'escoltes.
Bueno,
perdó. Està amb nosaltres ja el José Luis Osorio, de Ciutadans. José Luis, què tal? Bon dia.
Què tal? Com estem?
M'escoltava perquè us tenia... No us estava enviant el so que toque, eh? Dolors López, del Partit Popular. Bon dia, Dolors.
Hola, molt bon dia.
Guillermo Orbera, del PSC. Guillermo, bon dia.
Hola, bon dia.
Paco Cerdà, PDeCAT Junior. Paco, bon dia.
Bona tarda.
Núria Marín, d'Esquerra Republicana, què tal, bon dia?
Bon dia, per segons qui, sí, bon
dia. I Gemma Casal, de la Crida CUP, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Mira, avui havia començat jo l'informatiu dient que la sensació de que el temps passa ràpid, amb dies com aquests, és brutal des del punt de vista de que jo ahir vaig anar a dormir estructurant-me el cap, més o menys, com començaria l'informatiu d'avui a les 12:20, parlant de l'afluència, de l'aniversari d'ahir, de l'any, de quanta gent va anar, etcètera, etcètera, i resulta que des de les 8 del matí el d'ahir és història. L'actualitat et trepitja i de fet, doncs, avui uns quants de vosaltres ja fa uns quants minuts que esteu aquí als estudis i el tema és el tema. De fet, hi acaba d'haver una actualització i és que diu que fins a 26 persones han estat detingudes avui dimarts als partits judicials de Lleida, Balaguer i Solsona en el marc d'una causa judicial oberta per un presumpte delicte de corrupció en la contractació d'una empresa, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Entre els arrestats hi ha el president de la Diputació de Lleida i alcalde de Fondarella, Joan Renyer, que crec que tots aquí a la taula, jo també, hem rebut ara les fotografies de fa uns minuts. Quan dic uns minuts, vull dir fa 4 o 5 minuts només, en el que baixava i entrava el cotxe policial. Entre d'altres, hi ha 26 persones. Vaja, vull dir, avui no us pregunto de què parlem.
Bueno, jo ara...
tenim poca informació, és veritat,
bueno,
també.
És que... m'acaben de convocar, ja sabeu que, bueno, soc portaveu a la Diputació de Lleida, i ara mateix m'acaben de convocar a una junta de portaveus a les 2.
Ja saps, li tens que trucar
a les dues. A la Junta, bueno, portaveu, dius que arribaràs tard,
eh? Bueno, he dit que arribaria en tot cas.
Ah, sí, tu digues que estàs a la tertúlia,
sí,
de Cope,
sí,
i no
ho
pots
acabo,
marxar.
Ho acabo de, dir, i en qualsevol cas, si no et sembla malament, per no arribar tan tard, 5 minutets abans, bueno, que acabi, doncs... pues,
ens donarà l'oportunitat de que intervingui.
Bueno, en fi...
Me fiqueu una fama de xerraire...
Independentment, recordem que tot és presumpte, que tot és presumpte, que tot està per demostrar, però quan el riu suena, agua lleva, diuen. De totes maneres, tornem a parlar de corrupció, per desgràcia, i tornem a parlar de corrupció, i quan no és un partit és l'altre, i si no és el de més enllà, i si no el de més cap aquí.
Bueno, no tots,
Bueno. No dic tots.
Sí, però en general això fa molt mal
no
a la classe política.
No posem a tots al mateix sac perquè llavors passa això, no? Que fa mal a tots els partits polítics. I jo parlo pel meu, de casos de corrupció no n'hem tingut cap. I ja m'avanço. Un altre cop, no em torneu a traure el senyor Usàs, que és un altre tema, de casos de corrupció. És a dir, utilitzar diners públics per a altres coses que no siguin el bé públic,
Esquerra no en té cap. Llavors, sí, fa mal, clar, fa mal a tota la classe política, perquè la gent comença a dir, veus, tots són iguals, i no, tots no som iguals.
Paco, t'estic enviant un WhatsApp, perdó, perquè m'he reenvies la fotografia. Estem aquí a un metre, eh? Gemma.
Bueno, doncs fem fora la màfia, no? D'això es tracta. La Diputació de Lleida, com la resta de les diputacions, no té cap sentit d'existir. És un espai on hi ha una elecció indirecta de persones que no estan representant a la ciutadania, on fa de repartidora no només per aquells bons ajuntaments que segons el president de torn del Consell i de la Diputació han votat bé, sinó que a més fa de repartidora interna entre els partits. Hi ha 31 càrrecs de confiança quan en realitat només en tindrien 27, estan cobrint llocs doncs que no els hi correspon i tots són alcaldes o exalcaldes, i això no és una cosa doncs que sorprengui a ningú, perquè era Vox Populi, perquè la CGT doncs ja fa més de 4 anys que ho va denunciar, perquè la CUP quan va entrar a la Diputació doncs ja ho va explicar. El que necessita el territori és algú que gestioni els recursos i no aquesta menjadora de polítics que és la Diputació, i que s'ha dedicat doncs al clientelisme més pur i dur. Que ara surti el cas d'una empresa, doncs fantàstic. Que hi hagi proves i que ara de moment són presumptament, doncs si hi ha proves doncs ja el jutjaran al Renyer i als 20 i pico detinguts que diu que hi ha hagut, però el que és evident és que aquesta estructura és una cosa completament obsoleta que s'ha de desmantellar i crear per fi doncs unes vegueries, uns consells comarcals, i s'ha de crear sobretot un espai de gestió que es dediqui a gestionar els diners en funció de les necessitats dels ajuntaments i no a aquesta vergonya que són les diputacions.
José Luis.
L'ombra de Convergència és molt allargada, pel que sembla, perquè no serveix de res canviar-se de nom una i mil vegades, canviar-se a PDeCAT, a Junts per Catalunya o Crida Nacional, quan encara hi ha casos de corrupció, molt més enllà de casos del Palau, el 3%, i ara sembla que això també. Tot això s'ha d'agafar amb prudència, amb pinces, perquè estem parlant de pesquises, investigacions, i tot és presumpte fins que no es demostri el contrari. Però això en general fa molt mal a la política en general, perquè allunya molt més de la ciutadania la credibilitat i el prestigi dels representants públics, i tenint en compte el poder que tenen les diputacions, que proveeixen serveis a aquells municipis que són més dependents i que més ho necessiten, no? Per tant, a la espera de conèixer més dades, doncs, la meva condemna més rotunda cap a tota mena de corrupció, i esperant saber molt més.
Dolors López.
Bueno, pues la veritat és que dintre de la sorpresa, no?, que hi ha hagut aquest matí, no ha estat tanta, perquè tots sabíem que feia ja molt temps, inclús anys, que s'estava investigant el president de la Diputació i altres persones, no solament per la gestió de la Diputació, sinó també per la gestió que s'havia fet en el Consell Comarcal del Pla d'Urgell quan ell era president, no? Per tant, tampoc ha set, diguem, tan sorpresa en aquest sentit. A partir d'aquí, què passarà? Pues bueno, no ho sabem, no? Suposo que avui mateix, ja dic, ens han convocat una junta de portaveus, no sé si tindrem més informació, però el que està clar és una cosa, no? I és que tot el tema de les adjudicacions, tot el tema del 3%, és una qüestió que encara no ha acabat, que després de que Convergència com a partit, la família Pujol com a família i com a altres, i tal com altres càrrecs de l'antiga Convergència, no? Però que en definitiva, com deia no sé qui, podran canviar el nom, però al final són exactament les mateixes persones, són les mateixes idees, no?
I resulta
que quan acusaven, no?, aquella frase, no?, que van fer tan famosa de l'Espanya no roba, resulta que els que ens estaven robant eren precisament des de dintre, no? El que ens estaven robant eren aquells que ara resulta que volen ser independents, a lo millor volen aquesta independència pues, per evitar alguna justícia que no els hi és tan propera, no?
perquè hi ha coses que realment resulten curioses, no? Que la família Pujol estigui tranquil·lament i tan campant, no? I que,
doncs com
i
el
que,
Mariano, no?
Bueno, perdona, el Mariano no ha estat imputat, que jo sàpiga, per res, ni ha estat acusat de res.
Ha hagut d'anar a declarar,
M. Rajoy. M.
Rajoy. Que, que tindrem 5 minuts.
En tot cas, ara tenim el cas de la Diputació de Lleida. La, la justícia decidirà, nosaltres sempre hem estat molt respectuosos amb, amb la justícia i el que diguin pues, és el que a nosaltres ens val, no? Però d'entrada, pues, bueno, crec que, bueno, que és aquello de que el río suena, agua lleva, no? Normalment pues, no, és, no, és, no, és import, no és rellevant, però en aquest cas, sent un president de la Diputació, jo crec que, bueno, que és important.
Guillermo.
Jo aquella, aquella màxima que es diu que se va dir un temps, no? Todo aquel político que esté imputado habrá de dimitir. Mm. Jo amb això no estic d'acord, perquè hi ha un cas de l'Alberto Garzón de Izquierda Unida que van imputar un regidor per prohibir un concierto nazi. I estava imputat per prohibir un concierto nazi. Home, haver de dimitir per això, per tant, jo la relació imputació amb dimissió no la veig clara. Si ve que la justícia segueix el seu curs, ara ve. Els partits sí que han d'analitzar per què està imputada aquella persona. Si està imputada per un tema tècnic intern, no hi ha hagut ni cohecho, ni soborno, ni enriquiment, una interpretació d'un plec, home, pues jo crec que s'ha de deixar una mica que avanci la justícia.
O alieu anterior a la política,
si un,
per
si
exemple.
Un iniciativo de, si un concejal d'Izquierda Unida està imputado per prohibir un concierto nazi, home, jo tampoc crec que hagi de dimitir per això, ja veurem el que té la justícia. A on vull arribar? La justícia que segueix el seu curs. Ara bé, el PDeCAT ha de fer una reflexió. El PDeCAT, els seus òrgans interns, han de fer una reflexió i analitzar per què estan, i, o per què estan investigant a aquests càrrecs, en concret el president de la Diputació, que és el cap més visible del PDeCAT a la província de Lleida, analitzar, a mesura que vagi sorgint l'expedient, analitzar els autos, i independentment de que el que del procediment penal duri el que duri, pot durar 4
10
mesos,
anys.
Pot durar 4 mesos si s'arxive, o 5 mesos si s'arxive,
o
pot durar 10 anys, però sí que, paral·lelament, el PDeCAT ha de fer una reflexió. Perquè jo sí que crec, i això és una opinió meva de ciutadà, que anem a millor, que estem canviant. Escolta, que va dimitir la presidenta d'una comunitat autònoma pel tema del màster, que estan dimitint ministres per coses que fa 15 anys era inimaginable. Vull dir, sí que veig una evolució a millor.
Perquè la pressió mediàtica és també molt
sigui,
més dura.
Per lo que sigui. Ja. Però
costa a Guillermo.
Sí, per lo que sigui, sí, però és un fet. Ja podem,
home, de moment ara tenim un ministre que resulte, que ha fet una societat, però, que va dir
però,
fiscalment,
però vull dir,
i no fa res, no, i aquí està, però, tan campant.
Bueno, ja portem
però,
dos
però
ministres.
Però que digués això tu,
home,
de veritat,
pues sí, que ho diga
jo. Grinyola molt, grinyola molt.
El que ve que és una evolució. I jo, des de la meva opinió, el senyor Ranyer, des de la meva opinió, simbolitzava una mica la vella convergència, no? La convergència d'abans, no? Ja m'enteneu, l'època de Pujol i companyia. És una idea que jo veig com a ciutadà. I ara hi ha una gent, al PDeCAT, per cert, noves generacions del PDeCAT, que jo crec que no se senten identificades amb, aquesta, amb aquest perfil. No? A partir d'aquí, jo crec que el PDeCAT sí que ha de prendre cartes en l'assumpte quan tingui més informació de què estem parlant.
Paco Cerdà, amb la informació que tenim ara, Joan Ranyer de dimitir.
Jo, a veure, jo la informació que tinc és zero. Simplement el que tinc són una sèrie de fotografies i d'imatges. Suposo que a la Dolo, com a portaveu, li donaran abans que a mi, que no sóc portaveu. Igual ens truca amb aquests 5 minuts que tindrem a Sueto des d'allà i ens dona una informació. A mi em sap molt greu, me sap molt greu per tot el que imagina. És a dir, la primera... La primera manifestació d'aquesta taula ha sigut en contra de la corrupció en general. Suposo que ho tenim tots molt clar, com a mínim la gent que tenim aquí a la taula, crec jo. És a dir, al final, qui més qui menys veiem de que el donar una imatge a la societat de corrupció el que fa és... matxacar una cosa que és importantíssima, perquè la política té que existir. És a dir, no pots apretar un botó i que desapareguin els polítics per una raó molt senzilla, perquè és la gestió de la societat. I com diuen, la política o la fas o te la fan. Perquè algú la té que fer. I tots els que estem aquí tenim les nostres responsabilitats polítiques. I jo, per lo menos, i estic convençut de que els meus companys de taula també, o m'agradaria, tenim molt clar el servei a la societat, per lo menos jo, no? Vista això, ho torno a dir, és a dir, jo l'únic que he vist des del matí són fotografies. No tinc una informació més fidedigna, més que el que han sortit amb tuits, amb algun tipus de xarxes. M'agradaria escoltar el que realment passa i llavors podré donar la meva opinió amb cara i ulls. Evidentment, si hi ha algo dolent, el que la fa la paga. Això és obvi. La societat no pot quedar-se amb aquesta imatge.
Per si voleu saber, els escorcolls... Sí. Ara parla la Núria. Però pel que fa als escorcolls, se n'han fet 10, entre ells el Palau de la Diputació, un altre la seu del Patronat de Turisme, on hi ha l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació, un altre la seu de Carreteres de la Generalitat a Lleida, i a més dir que els Mossos investiguen aquest cas per ordre judicial des de fa 2 anys, eh?
A la Direcció General de Carreteres de la Generalitat o a Vies i Obres de la Diputació?
No.
Els dos llocs.
De la Generalitat, sí.
Els dos llocs.
Amb un delegat...
No, pregunto, perquè no ho sabia, això.
Que ha estat amb
els
socialistes, que està més Esquerra, que ha estat amb...
No, jo pregunto, si només he preguntat si als dos llocs...
A veure, de noms que han transcendit, hi ha el de Joan Renyer, Enrique Regaño i algun altre, però de moment res d'aquests 26. Núria Marín i Gemma, que és el que m'ha demanat.
Sí, a veure, jo, quasi per obvi, no cal dir-ho, no, però tolerància ara amb la corrupció, això és evident, no? Sempre lluitarem contra la corrupció i deixar clar també que, bueno, clar, és presumpte, jo em remeteixo al tuit que ha fet el Tribunal Superior de Justícia, diu que estan presumptament implicats, evidentment no pots posar-te a opinar sobre concretament la qüestió perquè no tenim la informació. Dit això, jo estic completament d'acord amb el que ha dit la Gemma de la CUP, en què les diputacions és un ens de, tal com està plantejat, que no serveix, als alcaldes no serveix, perquè no hi ha uns criteris objectius a l'hora d'oferir o de donar els recursos que cada ajuntament necessite. Nosaltres ja hem presentat durant tota la legislatura diferents propostes a l'hora de fer els pressupostos en què aquests criteris eren criteris objectius, que eren els criteris que s'aplicaven al PUOS.
O sigui, no perquè no hi hagi fons, sinó perquè no es reparteixen bé, vols dir?
Bueno, se reparteixen com se reparteixen.
En jo el que estic criteris, dient... Criteris
no, clar, jo el que estic dient és que hi ha criteris objectius, ja hi ha una manera de fer. El PUOS ho feia, o sigui, ajuntament, número d'habitants, agregats que tens, superfície, etc. I amb aquests criteris objectius, l'Ajuntament sap que li corresponen tants diners, o té a la seva disposició tants diners, que llavors l'Ajuntament decidirà amb què els inverteix, no? Són criteris objectius. I, evidentment, hem d'anar cap a les vegueries i que siguin d'elecció directa. El que no pot ser és que siguin d'elecció indirecta. Dic, jo totalment d'acord. Quan parlem d'equilibri territorial a nivell nacional, estem parlant d'això. O sigui, estem parlant de que si hi ha d'haver un criteri, realment apostem per l'equilibri territorial, hi ha d'haver un poder polític del territori, triat pel territori, que llavors defineixi les polítiques al territori.
Gemma Casal.
Bé, l'any 2016, el diari Crític va fer un article sobre la Diputació de Lleida explicant precisament les denúncies que havia fet la CGT i la CUP sobre el funcionament, aquesta estructura tan opaca i clientelar de la Diputació. Jo em vull explicar un trosset perquè resulta que la majoria dels espais que han estat avui investigats ja sortien aquí. Diu que l'oficina antifrau havia qüestionat tots els nomenaments i els havia considerat frau de llei. Per què? Doncs perquè es nomenaven com a eventuals que no eren assessors de grups polítics, sinó que estaven actuant com a directors de gestió i d'organismes autònoms, cosa que està prohibida per l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Resulta que entre tots aquests càrrecs, diu l'article, de confiança destaquen dues de les persones que formen part de la Guàrdia Pretoriana de Joan Renyer. Són la coordinadora general, Marlene Minguell, i el cap del gabinet de comunicació, Maricel Pujol. Ambdues provenen del Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Entre el 2003 i el 2011 el va presidir el Renyer, cal recordar-ho. Altres casos són el director de Planificació i Corporació Municipal, Josep Gavarró, que és membre del Comitè Executiu de la Federació de Lleida de Convergència. El director de Recursos Humans, Alexis Guallar, que va ser regidor de Convergència a l'Ajuntament de Lleida. El responsable de les relacions amb el món local, Joan Herol,
Banyoles, alcalde de Puigverd d'Agramunt, el de relacions amb les entitats i assessors, Antoni Fo, que és alcalde de Torrefarrera, el de patrimoni corporatiu, Ramon Lleonard, exalcalde de Torregrossa, el de projecte d'innovació tecnològica, Gerard Serra, exalcalde d'Alcarràs, i la d'arts gràfiques, Margarida Torres, que és tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Fondarella, el poble de Renyer. Si això no us sembla que és clientelar i que és una menjadora, és que ja no sé què us sembla. I aquesta gent van arribar al govern de la Diputació, recolzat en aquell moment la investidura per PSC i Esquerra Republicana, però que tothom troba de lo més normal. I això va ser denunciat per un sindicat, de treballadors de la Diputació. I és vergonyós, perquè aquesta gent han actuat com a directors d'organismes, amb sous de directors d'organismes, sense haver estat ni funcionaris, ni haver fet absolutament res més que ser membres d'un partit i ser alcaldes o exregidors que necessitaven ser col·locats. Una vergonya. Llavors, ens podem imaginar com han repartit el diner públic allà dins.
Bueno, segons la nota de premsa, fa 2 anys que hi ha... que s'està investigant, vull dir que potser quadraria...
4, no?
La... Sí, fa 4, però 2...
Parlen del 2014.
Perdó. Sí, sí. I sobre el... ja hi apuntar-lo així el tema d'ahir, sobre les declaracions del Torra, etc, sobre el procés... Això sí que fa mal al procés, això sí que fa mal a la independència. Això sí que és corrupció. Fora la màfia i fora d'una vegada. Aquesta gent no representen a ningú.
Perdó, que no t'he acabat d'entendre ara.
Clar, resulta que ahir hi havia molta gent
que ocasionava... Si estàs en contra del que va dir Torra?
Evidentment, sobre que hi ha gent que està ocasionant problemes al procés d'independència. Els que ocasionen problemes són els corruptes, i això ho han apuntalat ells. Per tant, que s'ho facin mirar.
A veure, jo veig que hi ha una cosa que està molt clara, no? I és que...
No, dic perquè quan acabem la primera volta
ja demanem.
Només és una...
No, que està molt interessant.
Hi ha una qüestió que està molt clara.
Si arriba tard a la Junta de Portaveus, dirà, no, és que està a la tertúlia de Lleida.
Si ens escolta algú, ara la deixem parlar 30 segons.
La Gemma per mi parla una mica vehement i tal, jo ho diria més dolcet, potser, però no té part de raó. Té part de raó, la Gemma.
No hi ha límit de mandats. No, sí,
clar. Però no és un comentari, però és que no sé què dir.
Dolors, 30 segons.
A mi el que em sap també greu de tot això, no?, a part de la imatge que es dona, i és la imatge sobretot de la institució com a tal, no? O sigui, persones que estan al capdavant d'una institució són les primeres que han de donar exemple. Llavors jo crec que si les coses van tal com sembla que han d'anar, el president de la Diputació, jo crec que pel bé de la Diputació, pel bé de la pròpia institució, hauria de dimitir.
Gràcies, Dolo, tens la raó, però és que, clar, venint del PP,
és que clar,
fa morir la vergonya.
Bueno, Dolors López, et llibero ja de la tertúlia perquè ja us he fet les fotografies, gràcies. Si tens més informació, ens envies ràpidament un tuit a tots.
Jo només un apunt, respecte a lo que deia la Gemma.
Perdó, Núria, que m'havia demanat la paraula José Luis Osorio i després Núria Marín, ens queden 4 minuts.
Sí, a veure, molt ràpidament. És que ja no és un problema exclusiu de la Diputació de Lleida. En general, el model de les diputacions arrossega problemes molt greus de clientelisme i partidisme, i molts petits municipis que resulta que tenen un alcalde que no és del mateix color polític que el president de la Diputació, doncs se veuen molt greument desemparats i mancats de recursos. I sobre el model territorial, ja n'hi ha d'altres fórmules. Municipis que se mancomunen. Curiosament, no hi ha municipis que es fusionen, al contrari, la tendència és crear municipis nous. I sobre el model de les vegueries, a veure, jo tinc els meus dubtes, perquè d'entrada no coincideixen amb els límits territorials, i això a la pràctica doncs tampoc seria gens útil, perquè ja hi haurien problemes bastant greus a l'hora de determinar, per exemple, la capitalitat. Per exemple, la suposada vegueria de Pirineu i Aran, no?, amb ciutats com Puigcerdà, La Seu, Tremp, Aran, doncs determinar el centre...
En tot cas ho han de decidir ells. Ja. Però, clar, tu quan parles de límits territorials, de quins? Parles dels límits territorials imposats per la província, que no són els que teníem.
Van ser creats l'any 1834, venen de molt més enllà.
La Diputació és un model franquista.
Exacte, i el model territorial per províncies ve del 1714. Però dit això, jo no estaré mai d'acord amb un model d'estat centralista com el francès, per exemple, en què hi ha el municipi i l'estat, i entremig no hi ha res. No hi estaré mai d'acord, perquè això el que fa, ja ho veiem a França, és un centralisme amb la capital.
El Consell Comarcal, també el podríem, si es fem vegueria, no?
Però el Consell Comarcal pot ser un ens gestionat pel Consell d'Alcaldes a l'hora de gestionar. Però bueno, clar...
Bueno, és un tema que té que tindre un debat, en tot cas.
Exacte. Digue-li Consell Comarcal, digue-li les vegueries és més ampli, però sí que sempre defensarem des del territori que les vegueries tinguin el poder de decidir, que no mos vingui tot decidit de la capital. Això cap a les pares. Respecte a lo que dèiem de la corrupció en general, clar, hi ha molts elements que s'haguessin pogut introduir i no s'han introduït. El límit de mandats, que aquí sí que és cert que la CUP ho fa, per la resta de partits doncs no ho acabem de fer, i altres eines correctores que s'haguessin pogut introduir. No s'ha fet la llei de partits, i com que no s'ha fet la llei de finançament de partits, doncs hi ha partits que es busquen la vida en una situació de poder, no? No, bueno, no és el cas d'Esquerra, no és el cas d'Esquerra.
Hi ha alguna última hora?
Que hem intentat...
No,
des de la Diputació s'han intentat introduir millores, sí. Bueno, nosaltres des del minut zero del mandat vam dir que la provisió de llocs de treball havia de ser per borsa de treball, i no mos n'hem sortit. Bueno, doncs i així estem, no?
Molt bé, doncs el tema avui, evidentment, que ha vingut marcat per l'actualitat. Ahir va haver, doncs, aquesta concentració a les 7 de la tarda davant de la delegació del govern de la Generalitat aquí, la confluència entre Avinguda Catalunya i Ramat d'Aragó. Però vaja, que el problema de l'actualitat és aquest, que apareix, t'atropella i, com dèiem abans amb el Paco, igual d'aquí dos dies ja no n'estem parlant, si no hi ha cap novetat, però vaja. La Dolors López, que ja ha marxat, José Luis Osorio, Guillermo, Paco, Núria, bon Gemma, gràcies, bona setmana.
Bon dia, gràcies a vosaltres. Gràcies.
I nosaltres, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, com sempre un plaer que haguis compartit aquests minuts de ràdio amb nosaltres, i tornem demà puntuals, com sempre, a la meitat de la setmana, a les 12:20, ara ben informat amb els informatius de la cadena COPE.